i podeu optar a un premi fantàstic, perquè gràcies a Caves, Canals i Muner,
ep,
tries
Canals i Muner boníssim,
amb Bene Geminada,
sí,
podràs visitar la Sagrada Família,
sí,
monument... Muner, clar.
Sí, sí, és amb dues enes.
La Sagrada Família, monument mundial, monument meravellós,
com
monument
diria,
que et posa la pell de gallina,
sí,
i et toca els sentits. De Frank!
Ep!
De Frank!
Sense posar ni un duro, eh?
Sense posar ni un duro, de Frank. Com? Doncs participar al nostre concurs. Sigues el primer a trucar al telèfon del directe del programa per gaudir d'aquest Nadal d'una entrada doble per visitar la Sagrada Família. El telèfon és el següent. 93-409-2771. Repeteixo, 93-409-2771. I a més, si ets el guanyador o guanyadora, quan vinguis aquí a Radio Estela a recollir la teva entrada doble, facis una passejadeta pel barri, facis un Xavi i Gaja i vinguis a recollir el teu premi, t'enduràs també de regal una ampolla de cava Canals i Muner. Aquí, aquí la tenim. L'ampolla ja l'hem oberta, eh? Es desbrafarà una mica, però te l'enduràs igual. Vinga, va, Nova 10, amics oients, la primera persona a trucar al 93-409-2771.
Així de fàcil, eh?
Home,
vinga,
trucar i dir, escolta, que jo vull anar a la Sagrada Família i vull també...
93-409-2771 per participar en aquest sorteig.
Sagrada Família i cava.
Clar.
És que jo crec que és una barreja guanyadora.
Sí, és
guanyadora.
Així. És així. Mira, que aquest sorteig si emociona i ve de gust, eh? Acaben de trucar ara mateix.
Ja està, eh?
Res. Los dedos, un segon ha durat la cosa.
Los dedos más ágiles del estado, a este lado del...
Tres persones, em diuen, José? Tres persones acaben de trucar ara mateix.
Però en la mateixa trucada?
No, home, no.
Era el tricicle?
No, home, no.
Era el tricicle.
Però és el primer, el que se l'endú. Això va així.
No, ho sento.
No en tenim més.
Però demà tenim més, no?
En tindrem més, en tindrem més.
Tota la setmana?
I tant, sí, sí.
Doncs esteu ben atents a aquest moment del dia en què us farem aquest sorteig. Entra després la Sagrada Família, meravellós.
Ai,
més cava, Canals i Munt.
Què més voleu? Què més voleu? Escolta, va, anem a publicitat i de seguida en aquest estudi el doctor en història, professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades, per explicar-nos la història dels Jocs Paralímpics. Va, fins ara.
Radio Estel.
¿Qué haces?
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. 1, 2, 3 y 4. 4 destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo 5. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra.
Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Caravana, comencem la ruta de la set.
6 minuts que passen de les 10 del matí. A aquesta hora encetem una nova ruta de la set en aquest programa i és per això que ens torna a acompanyar una setmana més el doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
I avui, doctor, que ens ve a parlar de l'origen de l'esport per persones amb discapacitat.
Sí.
I ens ve a dir que precisament això és una història de coratge.
Una història de coratge, una història fascinant. La història de com a partir de la violència i dels desastres que són les guerres, malauradament existents i existents encara ara,
precisament.
Van poder provocar, impulsar i desenvolupar una història això de coratge i fascinant, que és l'esport per persones amb discapacitat.
Mm-hmm. Si et sembla, Xavier, comencem pel principi, perquè durant els anys inicials de l'esport modern, les persones amb discapacitat, i estem parlant de discapacitat física, sensorial o intel·lectual, no practicaven esport.
No practicaven esport perquè l'esport, com bé sabem, en aquesta secció ho hem explicat diverses vegades, doncs l'esport neix a partir, l'esport modern neix a Gran Bretanya a partir de les escoles elitistes, britàniques i masculines. Per tant, què és el que es considerava en aquell moment, a finals durant el segle XIX i principis del segle XX, que qui havia de fer esport, eren les persones que en aquell moment es consideraven aptes, no? Les persones més fortes. Qui eren? Els joves, homes, moltes vegades joves que hauran de tenir uns càrrecs de responsabilitat en l'imperi britànic, per això van a aquestes escoles tan elitistes i tan cares, i persones a vegades també d'origen militar o que tenen vinculació amb l'exèrcit. Per tant, les dones, les persones grans, que ara fan molt d'esport, no? I en aquell moment doncs no, les persones que podien tenir el que en aquell moment es podia considerar doncs, que se les apartava de la societat, perquè persones esguerrades, no? Persones doncs, que tenien problemes físics i que no eren aptes per fer activitats físiques intenses, doncs no feien esport, i feien esport els homes joves, bàsicament.
Entenc que a raó d'aquell temps la competitivitat era tan bèstia que jo vull guanyar i, per tant, per guanyar necessito el millor.
Sí, evidentment, això en l'esport de competició i la competitivitat sempre han tingut un vincle i encara ara en aquests moments, no? Sens dubte, però a més és que hi ha aspectes culturals, no? I després perquè també és cert que en aquell moment, a principis del segle XX, els avenços mèdics, per exemple, el tema de les infeccions, etc., no estaven desenvolupats com ara, i per tant moltes d'aquestes persones tenien un llindar d'esperança de vida molt baix, no? I per tant tampoc hi havia tantes persones en aquest amb aquestes condicions com hi són actualment o com hi van ser després quan els avenços mèdics van anar-se desenvolupant.
Era una mica, Xavier, jo vull guanyar i, per tant, busco el millor del millor, per tant, l'elit esportiva, en aquest sentit, o bé, com que aquest tipus de ciutadans ja estaven apartats de la societat, ni hi penso?
Jo diria que la segona cosa.
La segona, eh? Sobretot és que ara meditant pensava dir que igual...
Sí. Clar, és un tema interessant, no? Perquè aquest tema de l'elitisme esportiu sí que és veritat que es va anar desenvolupant ràpidament, però sobretot hi havia tota una part de la societat, també les dones, o també la gent gran, que podien ser molt competitius, no? Se'ls apartava d'aquestes activitats que es consideraven bàsicament, doncs, per això, per persones que aleshores es consideraven sanes, aptes, fortes, joves i mascles.
Quan i com Es comença a pensar, doncs, en els ciutadans, en tots els ciutadans, per la pràctica esportiva.
Sí, aquí és on ve la paradoxa que dèiem al principi, sobretot a partir de la coincidència de tres factors, no? Jo diria, quan entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, no? Uh-huh. Els tres factors són, en primer lloc, les primeres grans guerres massives industrials, com la Primera Guerra Mundial. Recordem que la Primera Guerra Mundial va comportar com a seqüeles i com a conseqüències, doncs, uns 9, 10, 11 milions de morts. Uh-huh. Les xifres exactes no es poden saber, i més o menys uns 6 milions de ferits. Això és molt, molt important ja en aquell moment, no? I, en segon lloc, un segon factor que té a veure amb el que dèiem ara també dels avenços mèdics, per tant, vol dir que aquests 6 milions de ferits en bona part hi són i van sobreviure, doncs, perquè des del punt de vista mèdic ja s'havien desenvolupat determinades tècniques que podien fer que persones que tenien seqüeles molt i molt importants producte de les explosions, dels obusos, dels gasos, no? L'utilització de gasos, la guerra de trinxeres, etc., doncs podien sobreviure. I en tercer lloc, un tercer factor, que és que en aquell moment, ja després de la Primera Guerra Mundial, l'esport ja s'havia començat a desenvolupar més, a extendre, no? Havia explotat una mica en la societat, en les societats occidentals. Aquests tres factors sumats van fer, doncs, que algú pensés en què la pràctica de l'esport podia ser un element a tenir en compte per a la recuperació d'aquests lesionats, d'aquestes persones ferides, amputades, moltes d'elles, bé, els estralls de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, no? I després també, evidentment, la Segona Guerra Mundial encara ho va afavorir més. Estem parlant de 50-60 milions de morts i uns 100 milions de ferits, més o menys. Per tant, pensem que la Segona Guerra Mundial, per exemple, mor un 3% de la població mundial.
I és bèstia.
És molt bèstia, vista en la perspectiva d'ara i pensant en les nostres societats petit burgeses, sí, més o menys càlides, i ara que tenim fred i que vivim tan bé, etcètera, etcètera, doncs que pogués passar això al segle XX fa 4 dies, no? I clar, tot això va fer, doncs, que l'esport s'incorporés en aquesta recuperació en alguns hospitals. Sobretot, hi ha 3-4 països que són, diríem, que estan en l'origen de tot això, i que són els que han patit més, o dels que han patit més, la Primera i la Segona Guerra Mundial. Alemanya, França, Gran Bretanya i els Estats Units. Aquí és on, en aquests 3-4 països, neix bona part del que és l'utilització de l'esport adaptat per persones amb discapacitats, inicialment sobretot físiques, també sensorials, perquè els cecs, per exemple, bona part dels ferits en la Primera Guerra Mundial, per la qüestió dels gasos, de l'utilització del gas mostassa, etc., doncs són persones que han perdut aquesta capacitat visual.
Clar, Xavier, ara ens explicaves. Això passa arran de la Primera, entenc que sobretot arran de la Segona Guerra Mundial. Sí. I ja aquí des de casa es pot preguntar per què va ser així si sempre hi havia hagut guerres. Entenc que precisament per aquest avenç mèdic.
Correcte. És exactament això. És a dir, sí que havia hagut sempre guerres, però hi havia les xifres de ferits anteriorment en les guerres del segle XIX, per exemple, importants, la guerra franco-prussiana, etc., guerres a Europa, molt importants, les xifres de ferits que sobrevivien era petita. Precisament perquè, per les seqüeles de les ferides, molts d'ells, la seva esperança de vida era molt baixa o morien directament en el camp de batalla.
Em parlaves de que tot s'inicia, sobretot amb la Segona Guerra Mundial, amb Alemanya, França, Gran Bretanya, Estats Units. Tenien beneficis aquests veterans de guerra a l'hora de participar-hi?
Tenien beneficis, o sigui, el que succeeix és, ja en els anys 30, l'any 1932, es comença per una primera associació a Gran Bretanya, que és l'Associació de Jugadors de Golf amb un Sol Braç. És una de les primeres associacions, fora ja de l'àmbit hospitalari d'aquests ferits, que creen, doncs, com un club esportiu, diguem-ne, per persones especials des d'aquest punt de vista, no? Els beneficis, sobretot, es veuen en els hospitals, i aquí hi ha una figura importantíssima que es considera el pare de l'esport paralímpic o de l'esport adaptat, que és el doctor Goodman, no? El doctor Ludwig Goodman, un alemany que jueu, d'origen jueu, que va haver d'emigrar o d'exiliar-se a Gran Bretanya a l'inici de la Segona Guerra Mundial, i que ell doncs, va ser director d'un hospital, l'hospital molt a prop de Londres, Stoke Mandeville, i on va incorporar en les seves tècniques, era neuròleg, en les seves tècniques de recuperació de les persones amb lesions medulars, l'esport, no? La pràctica d'activitat física.
No sé si és per ell, Xavier, que precisament aquí a Barcelona tenim l'Institut Goodman.
No, no, és per ell, sí, evidentment, eh? Efectivament, i precisament l'Institut Goodman, que és una referència des d'aquest punt de vista en la cura i en la millora de les persones amb problemes medulars, no? Amb problemes de mobilitat, etc, a partir de lesions medulars, sobretot, no? En aquest moment, en els hospitals, i Goodman ho veu molt clarament, hi ha dos tipus de beneficis, no? Un que són beneficis més de tipus psicològic, l'esport i la pràctica esportiva, la interacció amb altres persones, el joc, etc., doncs fa que vagin oblidant o que arraconin els horrors de la guerra, els problemes derivats psicològics derivats de la guerra, i en segon lloc, beneficis de tipus físic també, és a dir, que afavoreix, el que s'adona a Goodman és que això afavoreix la recuperació més ràpida d'aquestes persones de les seves seqüeles i de les seves lesions.
Clar, et voldria preguntar també si ja hi participaven dones en aquest tipus d'esport, perquè intueixo que sense ser esport paralímpic, ara en parlarem, de ben bé el joc paralímpic, però sense ser esport paralímpic la dona arriba molt més tard.
Sí.
En aquest cas també?
També, és el mateix. Tot i que és veritat que al ser una pràctica més tardana, perquè s'incorpora, hem dit, no? Sobretot això, als anys 30, 40, després de la primera, o entre la primera i la segona guerra mundial, per tant, ja la participació femenina en l'esport en general ja és una mica més alta, més elevada, que a principis del segle XX, o finals del segle XIX, que era molt, molt baixa, no? Però tot i així, com que l'origen, atès que l'origen d'això és militar, perquè té a veure amb les seqüeles de la guerra, en aquells moments la participació de les dones, com sobretot diríem en primera línia, és molt baixa, doncs les dones s'incorporaran molt lentament en això. Tot i que la participació de les dones en les guerres, tant en la primera com en la segona, en la rereguarda, etc., i en la Segona Guerra Mundial, doncs també, pels bombardejos, no?, massius que es produeixen ja en aquell moment, doncs les dones també hi tenen una participació. No? Tinguem en compte que el que es consideren els primers jocs, més o menys diríem així, tot i que no oficialitzats com a Jocs Paralímpics, són els que Goodman organitza en aquest hospital, Stoke Mandeville, l'any 1948, coincidint amb els Jocs Olímpics de Londres, els primers jocs després de la Segona Guerra Mundial, l'any 1948, aquell estiu, i van participar 14 homes i dues dones.
Déu-n'hi-do.
Era una competició molt petita que es feia en un centre hospitalari amb la meravellosa i genial idea de Goodman, no?, d'utilitzar l'esport per a la seva recuperació i fer-ho coincidir amb uns Jocs Olímpics ja, no? I això doncs es va celebrar o es va desenvolupar amb una sola modalitat esportiva, que era el tir amb arc. Però això, per tant, imagineu-vos, no?, el percentatge de dones és molt baix, dues dones davant de 14 homes. Però a poc a poc es van anar incorporant.
Parlava jo de Jocs Paralímpics i encara no tocava, perquè de fet estàvem parlant només de competicions amb persones amb lesions, amb greus lesions que provenien de la guerra. Ara sí, quin és l'origen dels Jocs Paralímpics?
Bé, l'origen és el mateix en aquest sentit de que, per això a Goodman se'l considera el pare del paralimpisme o dels Jocs Paralímpics i de l'esport adaptat, perquè són aquestes petites, inicialment petites competicions que es fan en aquest hospital londinenc o del costat de Londres, a Stoke Mandeville, el que una mica més tard, ja als anys 50, l'any 1952, aquests mateixos jocs o competicions en aquest hospital es van internacionalitzar i van participar també persones amb aquest tipus de problemes provenents d'Holanda. I l'any 1960, amb els Jocs de Roma, es va poder conveniar i es va poder doncs, fer aquest acord en què, just quan s'acabessin els Jocs Olímpics de Roma, es celebrarien els Jocs de Stoke Mandeville a Roma. Per tant, ja no en el centre hospitalari, sinó fora. I s'ha considerat històricament que són els primers Jocs Paralímpics. Una mica oficials, una mica no oficials, diríem, en el sentit de que el Comitè Olímpic Internacional encara no els reconeix com a Jocs Paralímpics, és a dir, no s'ha institucionalitzat això, però són uns Jocs Paral·lels que s'inicien vinculats a uns Jocs Olímpics com són els de Roma. I a partir d'aquí, cada 4 anys, quan es fan Jocs Olímpics, es fan aquestes competicions. Inicialment no es diuen Paralímpics i després, posteriorment, ja se'ls diu d'aquesta manera.
En aquest inici dels Paralímpics, encara que no es digués així, però en aquest inici dels Paralímpics, es té èxit?
Es té èxit, es té bastant d'èxit perquè és bastant sorprenent per la societat. És un èxit relatiu, diguem-ne, no podem comparar amb el seguiment i l'impacte públic i social que tenien els Jocs Olímpics ja en els anys 60.
Encara dia avui, és una pena, això.
Sí, exacte. Jo crec que per això val la pena fer aquest tipus de recordatoris i de seccions, no? Perquè, s'han invisibilitzat molt i quan parlem d'esport molt sovint no pensem en aquest tipus de pràctica esportiva, no? I és una llàstima perquè és impressionant tothom que hagi vist això per televisió o en directe, és impressionant fins a on pot arribar, diguem-ne, el talent i el coratge i el valor humà per superar determinats obstacles a l'hora de fer pràctica esportiva.
Jo recordo, Xavier, ara faré de bolo cebolleta una mica, però jo recordo que als Jocs del 92 a Barcelona no vaig assistir a cap competició dels Jocs Olímpics, però vaig ser-hi amb moltes dels Paralímpics, amb moltes, precisament perquè quedaven moltes entrades buides.
Ja. Per aquest impacte menor, per aquesta invisibilitat social, només cal mirar, i em perdó, els mitjans de comunicació.
Sí, és així. No, és així.
Però segur que quan ho vas poder veure en directe i vas poder veure l'esforç que representa
Absolutament. Com sempre, transportem totes aquestes coses que ara ens explicava en Xavier a casa nostra. Anem a Catalunya. Com s'origina l'esport adaptat?
L'origen de l'esport adaptat a Catalunya, de fet, és l'origen de l'esport adaptat a l'estat espanyol, com ha passat moltes vegades històricament en qüestions esportives, no? I s'origina a finals dels anys 50, principis dels anys 60, precisament al voltant, en aquest context, del que seran els primers Jocs, més o menys, paralímpics de Roma de 1960. I tenen a veure diversos factors. Jo destacaria dos aspectes, perquè històricament val la pena recuperar-ho, no? Per una banda, la creació de les Llars Mundet. Les Llars Mundet és aquest centre que substituïa en aquell moment el que s'havia dit històricament, ja des del finals del segle XIX, la Casa de la Caritat de Barcelona, i es crea una institució amb unes instal·lacions importants a partir doncs, de les donacions de la família Mundet, etc. Això és l'any 1958, i allà hi havia, i fixa't que aquí el tema de la guerra és menor, diguem, el que origina bastant això en el tema, en el cas de les Llars Mundet, és l'existència de molts jovenets, de molts joves amb poliomielitis, que era una malaltia que en aquell moment doncs encara no es tenia la cura d'això, no?
Que és que la gent recordava com la polio, no?
Sí, la poliomielitis. Hi havia molts nois amb seqüeles a causa d'aquest virus de la poliomielitis i aquí és on es va introduir i es van construir en aquesta nova instal·lació de les Llars Mundet unes instal·lacions esportives, una piscina i uns camps d'esport, em sembla que es deien els camps de Santa Rita, i aquí és on es va començar a fer natació per nois amb poliomielitis, bàsicament, es va fer també atletisme i es va fer tenis taula. I, per tant, es va començar a incorporar pràctica esportiva per a que afavoria la recuperació d'aquestes persones i la seva integració social en general, no? I, en segon lloc, molt important, aquí Goodman una vegada més, la creació també a finals de 50, als anys 60, ja d'un centre de recuperació per persones amb lesions medulars, que després serà l'Institut Goodman, que tu has citat abans, i aquí és on també, perquè el doctor que va dirigir des del principi aquest centre era el Miquel Sàrries, que era una persona que havia estat deixeble a Gran Bretanya del doctor Trueta i també del doctor Goodman, no? I per tant sabia...
Quins dos referents,
sí, potentíssims, i per això és tan potent, no?, aquesta institució, i ell coneixia, per tant, doncs, la utilització de l'esport i la pràctica d'activitat física per persones amb lesions medulars. I va incorporar aquestes pràctiques i aquí és on es va desenvolupar, diríem que un dels elements o de les modalitats esportives estrella per a aquestes persones, que és el bàsquet amb cadira de rodes, que s'havia ja iniciat als Estats Units en els anys 40, no? Però que aquí en els anys 60 doncs, es va incorporar. A partir d'aquestes dues referències, Llars Mundet i Goodman, i després també, evidentment, no cal oblidar l'Hospital de la Vall d'Hebron, que també hi té molt a veure i també va incorporar l'esport per als lesionats medulars, és quan es comença a Catalunya i a Barcelona, bàsicament, a desenvolupar aquesta pràctica, i ja a finals dels anys 60 es va crear, l'any 68, es va crear el que aleshores s'anomenava, fixa't en la nomenclatura com ha canviat amb el temps, la Federació de Deportes para Minusvàlidos. No?
Sí. Ara sona molt malament.
Ara sona molt malament. En aquell moment era absolutament usual utilitzar aquesta nomenclatura. I l'any 69, la Federació Catalana. No? Per què l'any 68, aquesta federació? Doncs perquè serà el primer any en què es crearà, o es va organitzar, un equip espanyol per participar en els Jocs de Stoke Mandeville Paralímpics de Tel Aviv de 1968.
Ara ens parlaves del 68, deixa'm que anem una mica enrere, perquè si em deies que aquest esport paralímpic apareix a Europa a mitjans dels 30, entre els 30 i els 40, clar, aquí entre els 30 i, els 40 hi ha una etapa convulsa del 36 al 39, sí. Com a mínim. Té incidència la Guerra Civil en que això hi aparegui a casa nostra?
Diríem que, home, les conseqüències de la Guerra Civil són després la imposició d'un règim dictatorial, la dictadura del general Franco, en què precisament el que es, si alguna cosa es fa des del punt de vista esportiu, la setmana passada en parlàvem, va ser doncs encara tenir un control més fort de la joventut, un esport molt masculinitzat i militaritzat, i per tant no hi entra aquesta visió renovadora, moderna, diríem, en aquests anys de la utilització de l'esport adaptat per persones amb discapacitat. No? La Guerra Civil, de tota manera, sí que és un laboratori mèdic, també, i Trueta, precisament, aquest nom que hem dit abans, no?, venerable, doncs hi aprèn moltes coses quan després marxa a l'exili a Gran Bretanya i desenvolupa les seves tècniques de cirurgia i del tema de les infeccions a partir de ferides de guerra. És a dir, que hi podríem trobar connexions, però la dictadura franquista directament no, fins això, fins als anys 60. Sí que és veritat, s'ha de dir, no?, que en aquest sentit la creació de la Federació de Deportes per Minusvàlidos, etc., és impulsada en part per un català que és Samaranc, diguem-ne, no?, i que hi té una participació important, també.
Me surto una mica de la línia del guió i de seguida ho deixem aquí, però, clar, ahir era el dia que era, per tant, avui és 21N. Hi ha prou memòria històrica de l'esport? T'he fotut en un jardí i
No, clar, perquè jo sóc un especialista en història de l'esport i hauria de dir segurament que no n'hi ha prou, o que s'ha de recuperar.
Sí, perquè normalment parlem de memòria històrica, democràtica, etc, i ens referim molt a l'àmbit polític, a l'àmbit social, però hi ha el món de l'esport.
Clar, el món de l'esport i l'àmbit polític i l'àmbit social i cultural, jo crec que té una connexió importantíssima. Vaja, formen part del mateix, de la història i de la història social, no? I des d'aquest punt de vista, potser aquest àmbit esportiu és més oblidat, no? Perquè tradicionalment s'ha vist com una cosa doncs més superficial, lleugera, de lleure, de diversió, i quan se l'ha tractat en aquests últims 40 anys, etc., moltes vegades se l'ha vist, doncs això, l'esport com l'opi del poble i com una cosa diferent, no? Sempre aquesta frase de separem l'esport de la política.
Sí, sí. No?
Però, en canvi, jo crec que ja sabem actualment, i ja s'ha desenvolupat molt la historiografia de l'esport, doncs que la relació és íntima i que per entendre millor la societat, la política, la cultura, contemporània, s'ha d'estudiar la història de l'esport.
Parlàvem l'altre dia, si no hi hauria seleccions.
No,
és així de fàcil. Doctor en Història Contemporània i professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat de Ramon Llull, doctor Xavier Pujades, com sempre és un plaer escoltar-te. Que vagi molt bé.
Igualment, moltes vinent. Gràcies.
Ràdio Estel.
Palat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. Tinc ganes de tu, jo tinc ganes de menjar-la. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Bilbao,
14.
Barcelona,
18.
Sevilla,
18.
Logroño,
14.
¿Cuánto sale?
¿Ida y vuelta o solo ida?
Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
128 euros. Cuatro fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro.
¿Viajar en Renfe? No.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant. Veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
32 minuts que passen de les 10 del matí. I a aquesta hora que saludem Albert Feixas, que el tenim avui a l'estudi de la caravana. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
I és que avui a la caravana ens vols parlar d'una celebració molt important per la Fundació La Caixa, eh?
Així és. La Fundació La Caixa ha posat la primera pedra a Barcelona del que serà el primer centre de recerca especialitzat en immunologia d'Espanya. Et parlo del Caixa Research Institute.
Caixa Research Institute, que és el primer centre, com ens deies, de recerca especialitzat en immunologia d'Espanya. Per tant, això és un pas importantíssim per la societat i per la ciutat de Barcelona.
El cert és que en la cerimònia de col·locació de la primera pedra, els encarregats han sigut l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Feiner. A més, l'acte ha comptat també amb la presència del director del projecte científic de la Caixa Research Institute, el doctor Josep Tabernero.
Vinga, va, Albert, anem a PAMS. Explica'm una mica amb més detall aquest gran projecte de la Fundació La Caixa.
Doncs el Caixa Research Institute serà el primer centre de recerca especialitzat en immunologia d'Espanya i d'Europa. A més, el futur centre suposa una inversió de prop de 100 milions d'euros que porta la Fundació La Caixa. Situat en uns terrenys enfront del Museu de la Ciència Cosmocaixa de Barcelona, l'institut tindrà una extensió total de més de 20.000 metres quadrats i està concebut per convertir-se en un epicentre de recerca i desenvolupament científic de referència internacional en immunologia.
Déu-n'hi-do, 20.000 metres quadrats. D'aquesta manera, Albert, sí que podem dir que la primera pedra dona el tret de sortida, no?, a la construcció del Caixa Research Institute.
Així ho va anunciar el president de la Fundació La Caixa, Isidre Feiner. A més, va posar en relleu que Caixa Research Institute neix de la unió d'esforços de diferents actors compromesos amb el benestar de la societat i que l'objectiu de la Fundació La Caixa no és un altre que crear una societat millor i més justa.
Aquest passat mes de setembre vam iniciar la construcció d'aquest centre. Hem previst que durant l'any 2025 puguem inaugurar la primera fase del centre edifici A de forma i de manera que la Caixa Research Institute pugui començar la seva activitat a la nova seu el més aviat possible, mentre la resta es va adaptant a la necessitat dels científics i recercadors.
D'altra banda, el doctor Josep Tabernero va afirmar que el Caixa Research Institute serà un motor de coneixement i recerca per entendre i millorar el funcionament del nostre sistema immune.
Aquest és precisament l'objectiu de la missió del nou Caixa Research Institute, un centre pioner a Espanya que serà el primer centre a situar la recerca immunològica com un paraigües per avançar en la comprensió d'alguns dels reptes més urgents als quals s'enfronta la nostra societat, com el càncer, els trastorns neurodegeneratius, les malalties infeccioses i la salut global, entre d'altres.
En l'acte, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va insistir que gràcies a la Fundació La Caixa, amb la seva labor social i la creació del Caixa Research Institute, la ciutat de Barcelona tindrà un triple guany.
Volem aconseguir un triple guany per la ciutat de Barcelona. Primer, perquè la ciutat disposarà d'un equip de recerca punter a nivell internacional pel que fa a la recerca avançada. Posar un focus en la salut de les persones. Segon, perquè amb aquesta transformació urbana la ciutat guanya una plaça. Cobrir la ronda és molt més que pacificar i encapsular la mobilitat privada. Cobrir les rondes a la ciutat vol dir generar espais on poden passar coses tan interessants com aquesta.
El que no sé si sabem, Albert, és la previsió de les obres del Caixa Research Institute com a, i com serà el projecte, un cop finalitzat.
Està previst que el 2025 finalitzin les obres de construcció del primer mòdul i que s'adecuïn els espais per a usos científics, cosa que permetrà allotjar-hi els primers grups de recerca. Pel que fa a l'espai, Caixa Research Institute disposarà de zones i equipaments de primer nivell destinats a l'activitat científica, a més de zones d'oficines i espais per l'acollida i la recepció de visitants. L'edifici serà sostenible i respectuós amb el parc de la Serra de Collserola i comptarà amb energia renovable procedent de plaques fotovoltaiques i sondes geotèrmiques i mètodes de recollida d'aigua de pluja. TAC Arquitectes és l'estudi arquitectònic del projecte del Caixa Research Institute i el complex constarà de dos edificis i una pèrgola que defineix l'espai. A més, el centre estarà connectat amb el Museu de la Ciència Cosmocaixa a través d'una nova plaça pública generant un nou espai urbà. En resum, ara és el moment de potenciar el compromís amb el progrés científic i social. Per això, la Fundació La Caixa impulsa la creació del Caixa Research Institute, el nou centre d'investigació en l'àmbit de les ciències de la salut i especialment en el camp de la immunologia de les malalties.
Albert, gràcies per totes aquestes informacions. Que vagi molt bé. Fins ara.
Fins ara.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Vinga, vaja, a aquesta hora canviem de terç quan passen 37 minuts de les 10 del matí. Ui, que anem tard, anem tard. Ferran Serra, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Eva Vives, molt bon dia.
Molt bon dia.
Enric Miró, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Descansats després de saber que tenim govern?
Sí.
Diu l'Eva, sí.
Més aviat l'expectativa de com acabarà tot.
Escolteu, va, Pedro Sánchez, que ha presentat aquests 22 ministres, ho escoltàvem avui en directe en aquest programa, com prometien el càrrec, tots aquests ministres. No sé si hi ha algun en especial que us hagi cridat l'atenció o que hagueu dit, oh, sorpresa. A mi sí, em va passar,
A mi sí.
Amb un en particular, a més.
Sí.
Que és el mateix, Enric.
Possiblement, si em dius, jo diria l'Hereu, no?
Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, del PSC,
sí,
i que passarà a ser ministre d'Indústria.
Quasi nada.
Com ho veus, això? Recordem que José Montilla ja va ser-ho, ministre d'Indústria.
Ja va ser ministre, efectivament. No, i assessorat una mica, vull dir, l'Hereu ja està vinculat amb una empresa, crec, de, no sé si aeroespacial, o és alguna cosa així semblant.
Una cosa,
no?
Que s'està.
Sí. Però vaja, vull dir, sempre s'ha de donar doncs, el vot de confiança i molta sort, que suposo que se la buscarà i la marejarà.
De seguida us pregunto més coses sobre això, però digues, Ferran.
Sí, bueno, que davant de les expectatives d'aquest nou govern, Hi ha qui li buscarà les pessigolles, segur. Ja començant de que... Ah, només un del PSC. Bueno, només un. És que...
Això hem parlat avui amb José Zaragoza, eh?
Sí, ja l'he sentit, sí. Llavors, és que el trist és que es tingui que mirar quotes, no? S'ha de veure el valor de la persona per aquell departament determinat. I ja es diu, un govern polític. Bueno, polítics, tots són polítics. Llavors és el que desenvolupa aquell departament, aquell ministeri en concret, doncs són el director general i tots els altres que, bueno...
Sí que és veritat que en política normalment els detalls compten. Sí. I volen dir cosetes.
Sí.
I li deia, dic que en parlàvem amb Pepe Zaragoza, perquè avui el senyor Zaragoza... Li preguntava per aquesta qüestió, perquè hi ha molta gent que està dient... Sí, sí, és que el PSC ha perdut un ministeri amb Raquel Sánchez, que era ministra de Transports. Per cert, ministra de Transports, que també una altra sorpresa, aquesta cartera se la queda Òscar Puente, aquell senyor que va contestar d'aquella manera a Núñez Feijóo durant el seu intent d'investidura. Ha perdut el fil, imagina't.
Sí, per això s'ha guanyat el ministeri.
Exacte.
pel paper que va tindre tan rellevant.
Exacte.
Amb la...
Deia que li preguntava a José Zaragoza, perquè Raquel Sánchez, que és del PSC, ha perdut el ministeri, però és que Meritxell Batet ja no és presidenta del Congrés, tampoc. I també era del PSC. Per tant, no perden només un ministeri, perden la presidència del Congrés.
Sí, però s'ha de veure... per anar buscant fils per aquí i per allà, que, clar, hi ha majoria de dones.
Això sí, quatre vicepresidències, sí. Eva.
12 mujeres i 10 homes,
no? I a part del nombre de components, quatre vicepresidències...
Bueno, jo crec que ha format un govern que és una mica una roca. Jo crec que...
Sí?
Jo crec que sí. I confio i espero que sí. I l'oposició que es dediqui a fer d'oposició, no a no deixar governar... Bueno, és una opinió.
No, està molt bé. Està bé.
La posició és la seva feina.
Clar, que faci d'oposició, però que sigui governant.
Que sigui constructiva.
Que sigui constructiva i no negativa.
De seguida parlem de l'oposició. Abans sí que us volia preguntar, deia, perquè aquí hi ha cosetes i passen cosetes. Com, per exemple, que Jordi Hereu sigui ministre, i això també li preguntava avui a Pepe Zaragoza, que Jordi Hereu sigui ministre d'Indústria, creieu que té a veure amb l'intent de fer que torni la seu fiscal, i parlo de la seu fiscal perquè va ser així, d'algunes empreses que van marxar durant tota l'etapa del procés? Enric?
No.
Tu creus que no, eh?
Jo crec que no. Jo crec que, vull dir, el poder econòmic és una cosa, el poder polític és una altra. Vull dir, si la Caixa diu jo ja estic bé on estic, a València, i el Banc de Sabadell on està, vull dir, aquests... s'haurà de veure la cosa molt clara, que jo no la veig, vull dir, perquè aquesta gent tornin aquests i altres més que van marxar, no solament les caixes, sinó altres de tipus econòmic que van marxar. Ara, jo voldria fer-vos una pregunta.
Vinga.
Li veieu molt de futur amb el govern que es va constituir dilluns? Perquè jo, sincerament, no li veig gaire futur. I
tot costa,
Em costa moltíssim.
Més que pel govern en bloc, és a dir, més que per PSOE i Sumar, pels vots favorables a la investidura, vols dir? És a dir, pels aliats, pels satèl·lits...
És que, aviam, el problema que té el govern actual de Madrid, vull dir, és que té una patata calenta o una bomba de rellotgeria, que és el tema de l'amnistia. Jo no sé com es portarà endavant això, però vaja, vull dir... Quan sigui, que no crec que sigui d'avui per demà, vull dir, té en contra tants poders fàctics, bé, té el poder de la justícia militar, econòmic, de difusió, els mitjans de difusió i el carrer. El que he vist avui en dia, aquests dies al carrer a Madrid, vull dir, se'm posaven els pèls de punta, però vull dir, on hem arribat? Aquests insults, aquest odi.
T'has espantat a tu, Enric, això?
No m'ha espantat, perquè ja amb 82 anys ja poques coses m'espanten, però em preocupa. M'entens? Em preocupa. Més que m'espanta, em preocupa. Vull dir... I veurem com acabarà. Vull dir, acabarà... Vull dir, tota aquesta gent, amb aquests insults, amb aquest odi al carrer... Vull dir, si haguera passat aquí a Barcelona, estarien tots ja, vull dir, a la Vila Etana o en altre lloc. M'entens? Però, vull dir, aquesta impunitat, aquesta... odi que es veu aquest odi latent que es veu, m'entens? Mm. Més que latent, evident, ja, m'entens? No sé, noi.
Ferran, va.
Jo el que veig, el problema d'aquest govern és els seus aliats.
Això el que deia l'Enric, eh?
Clar, és que ja tens... Ara, a Podemos ja estan empipats, perquè ja no estan.
No tenen cap cartera.
Clar, què passa? Si amb una hipotètica, futura i probable moció de censura, ja seran uns vots que estaran en contra. Per l'altra banda, el PNB, pues, emmarenyat amb Bildu. I no diguem, pues, Esquerra i Junts.
I venen eleccions basques i catalanes.
Clar, i per això aquest és un ingredient sí. per posar-ho aquí a la paella. Què passa? Pues que ja miren pels seus interessos i barallats quan cada un d'aquests grups teòricament tindrien que anar tots a la una.
Mira, Eva,
diferenciar entre ells.
Eva, t'ho pregunto diferent, eh? Tenim un Parlament massa fragmentat? Hi ha masses partits polítics?
Hi ha masses, sí, és veritat. Però bueno, jo confio i espero que aconsegueixin poder fer-ho bé i que els deixin fer la feina. No ho tenen gens fàcil, això és veritat, no ho tenen gens fàcil, però tinc l'esperança de que sí, de que no estem encara todavía dando vueltas i com hem estat fins ara, que tindrem problemes per los satélites, com deies tu, és evident. Però bueno, jo confio que sí, que sepan bandear-lo, no? Que sàpiguen portar-ho a buen puerto.
Vau veure ahir l'entrevista a TV3 i a Catalunya Ràdio del president de la Generalitat?
Que no.
L'Enric diu que no.
Sí, sí.
En Ferran diu que sí, l'Eva diu que no. Tenim el tall d'Aragonès? No el tenim. Ahir per Aragonès, l'hem posat abans, eh? Ahir Pere Aragonès deia que volia i que estés la mà a Junts per Catalunya i a la CUP per participar de la mesa de diàleg amb el govern espanyol. L'Enric em riu. És que és més sorneguer. Mira, per ser sorneguer. Ferran, va. Ah, mira, el podem escoltar? Mira, escoltem Aragonès.
A mi qui m'agradaria que fos? Que representés el conjunt de l'independentisme. Per tant, Junts, si la CUP hi vol participar, ells han agafat reserves respecte a aquest procés de negociació. Junts, en canvi, fa uns mesos creia que la negociació no era l'estratègia adequada. Avui l'estan defensant, per tant, perfecte. Doncs, com a mínim, amb Junts, que pugui haver-hi aquest espai de treball conjunt en què ens marquem uns mateixos objectius.
Pere Aragonès, que es tenia la mà Junts per Catalunya i a la CUP per participar en aquesta taula de negociació o taula de diàleg, diguem-li com vulguem, amb el govern espanyol, de moment Junts ha respost que no té oferta ferma sobre la taula. I continuem-li a la troca.
Clar,
Ferran, va.
Quin recolzament té Esquerra Republicana al Parlament? Des que va sortir Junts?
No, està en solitari.
Sí. La CUP pues, tampoc no està per la labor. Llavors té que fer o intentar que tindre aquest recolzament, però és que està molt sol també aquí. Ja veurem si arribarà, com deia ell, al febrer del 25.
Sí, és veritat, Ferran, que s'ha de reconèixer que Junts, i això ho deia ahir també el president aragonès, s'ha de reconèixer que Junts ha fet un viratge, ha canviat una mica d'opinió i s'acosta més al diàleg, diguem, no a la negociació.
Sí, el pragmatisme d'Esquerra. Mm-hmm.
Eva, com ho veus tu, això?
Bueno, ho veig complicat, una mica complicat i difícil, però, bueno, espero que puguin arribar amb un acord. Tindran que fer-ho d'alguna manera, vull dir que sí o sí tindran que arribar per poder donar el que han parlat i el que han pactat. Mm-hmm. Llavors, no sé, esperem a veure el que passa.
Jo crec que...
Senyor Sorneguer.
és que, perdona, jo soc agnòstic de la política. M'he declarat agnòstic perquè, escolta, ja no crec en res. Tant de bo arribin a seure...
Creus que hi haurà front conjunt català?
Hauria d'haver-hi. Ara tu em preguntes, hi haurà? Això és aquesta és la pregunta del mil. Hi haurà? Tinc els meus dubtes, eh? El mateix que la taula aquesta del diàleg. Aviam, què s'ha de parlar amb aquesta taula? Aviam, taula del diàleg, per què? Quin diàleg? A Madrid? Vull dir, qui és la representació del govern de Catalunya, Esquerra Republicana, no? Vull dir, si Esquerra Republicana ha estat, no sé si un any, dos anys, amb aquesta taula del diàleg, que deu ser una taula que, si no es posen a jugar al dòmino, jo crec que de diàleg polític dubto que n'hi ha sigut mai, perquè última hora la paella pel mare que la tenen ells a Madrid. A més, ara, amb el tema territorial, han posat allà un gos de presa, que és l'exalcalde de Valladolid,
sí, senyor,
que aquest, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, quan diuen el traspàs de Rodalies, mare de Déu, els haureu de guanyar, suar i batallar, i, bueno, làgrimes de sangre tindreu perquè es faci el traspàs. Que, per altra banda, també un traspàs sense diners, vull dir, aquest traspàs no val per res, m'entens? Vull dir que...
Perdona, Enric, sí, que et corregeixi un segon, perquè Òscar Puente serà ministre de Transports, que sí,
sí,
que
entre Rodalies,
hi, ha
no?
aquest, hi ha aquest traspàs, però qui tindrà la cartera de política territorial és Ángel Víctor Torres, que és l'expresident de les Canàries.
No tinc el gust de conèixer l'aquest.
Conec, veurem quin tarannà...
Sí, ja veurem quin tarannà, sí, bueno, veurem. És... Però vull dir, baix el concepte aquest d'agnòstic, vull dir, el que venga...
Agnòstic polític, eh?
Sí, agnòstic polític. En fi, altres temes ja no hi entrem. Vull dir, ja veurem, ja veurem. Però ho veig difícil, sincerament.
Va, més temes sobre la taula, que no només vull parlar avui de política, perquè hi ha coses greus, eh? Catalunya viu la pitjor sequera des que hi ha registres, i en aquest context el govern alerta que amb els embassaments en mínims històrics l'estat de sequera ja és una emergència de país, les noves restriccions d'aigua ja afectaran, avui volen decretar aquesta preemergència, i això ja afectarà l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques de Girona. De fet, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, que va explicar que la fase de preemergència implica més restriccions d'aigua en una limitació del consum de 200 litres per persona i dia. Això afectarà, com dèiem, sobretot el sistema Ter-Llobregat, que és on viuen més persones, 6 milions de persones. A més, s'estudiarà la reducció de la pressió de l'aigua. No sé com ho veieu tot plegat, perquè fa una mica de...
Sí.
Fa una mica de por, eh?
És que...
Jo recordo que l'anterior sequera, i us en recordareu més vosaltres que jo, segur, vam veure vaixells carregats d'aigua al port de Barcelona. Jo crec que això ho tornarem a veure.
Sí, sí, i un conseller anava a demanar a la Moreneta que plogués.
Sí, senyor. Sí, senyor. És veritat. I va ploure, eh?
I va ploure.
Mira.
Sí, la veritat és que fa por, perquè és que fa molt temps que no plou i, a més, ja de temps Barcelona, ja a part de tot això, ja la veus amb les fonts i tot, que dona una sensació de tristesa, no? Perquè vagis per on vagis, o sea, ja no és la sequera normal, sinó l'ambient que es nota a la ciutat, no? I és un tema molt greu, vull dir que... nosaltres estem conscienciats, bueno, en general la gent jo crec que està bastant conscienciada de no malgastar l'aigua, no? Però clar, algú té...
Tu creus que sí, que estem prou conscienciats?
Bueno, jo parlo en general, bueno, la gent que jo coneixo, en general, aquest tema jo sé que el porta bastant a flor de piel, no? Vull dir que ho tenen en compte. Potser els hotels o la gent que ve de fora o tot això, que aquí hi ha una gran massa de gent que probablement això no ho tinguin en compte, no? Però sí que és un tema molt delicat i que a part de tristesa, de fa por, no?, de que arribem aquí.
I sembla que això va més, Ferran.
El problema és que, com dèiem abans, de la sequera del 2008, no s'ha actuat poder gaire pensant que, bueno, com ja plovia, ja, bueno, no sé, que es podia haver fet...
Hi ha poca previsió, trobes?
Previsió, sí. Jo, clar, a nivell general, cadascú, pues, suposo que té que ser responsable amb el consum. Jo ja fa temps que poso la galleda per la dutxa i aquell any...
Aquesta,
I ara, des de fa ja dues setmanes, un dia jo tinc el safreig com era d'abans, i al costat la rentadora, i estava al tanto per només que acabar, treure la roba, així les camises se les poso, les serveis, també. I veia, té un tubo flexible que està enganxat i va a dintre del safreig. I veia aquella quantitat d'aigua que sortia. Doncs ara poso una galleda, poso la goma d'allà, i encara que s'acabi sortint bé, com està dintre del safreig, no passa res. Jo després, pues, ja, en cuidado, quan ja l'aixugo, i aquella, pues, aigua pel vàter, que a part és en sabó i en coses. Però pues això no ho feia abans. Abans només feia la de la dutxa. Pues ara faig la de la rentadora.
Enric.
Ens hem d'anar mentalitzant de que les desaladores són fonamentals i acostumem-nos a que l'aigua depurada acabarà les aixetes de casa. Aquest és el primer problema. El segon problema és que som país turístic i la sequera va per llarg. Va per llarg. Ara imagina't que a l'estiu estiguem amb aquests dèficits d'aigua i...
Passarem magres,
I les passarem molt magres, m'entens? Sobretot l'empresa turística, ja no parlem també de les altres empreses que necessiten la metal·lúrgica, la tèxtil, que necessiten molta aigua. M'entens? Vull dir que potser arribem tard, però anem pensant en les depuradores i en les desaladores. Perquè, vull dir, això és un altre tipus d'economia que l'hem de posar sobre la taula i tirar-la endavant perquè la cosa anirà a pitjor.
Clar, ara, Enric, que dius, és un altre tipus d'economia. Jo no vull pintar, ni sóc cap expert en res de tot això. Deia, no vull pintar cap futur distòpic, diguem-ne. Però si l'aigua es converteix en un bé escàs, sabem què és el que ve després. Pujada de preus, no tothom pot accedir-hi, guerres d'aigua...
És que hi ha molt malbaratament d'aigua, Avui sentia, així de passada, a Matadepera, em sembla que estaven en 400 litres diari per família. Vull dir, clar, això és una exageració. Vull dir, s'ha de restringir l'aigua. Què passa a Israel? A Israel, escolta'm, allà no els hi plou cada dia. Però, en canvi, fan recs a gota a gota. Aquí fem recs així de banyera, que en diuen, que vinga, obrim l'aixeta per inundació, m'entens? I vull dir, ens hem d'anar mentalitzant que la sequera va per llarg i són cicles de climàtics, i que estem en aquest món i arribem tard, amb una paraula.
De fet, bueno, perdona.
No, digues.
Que, bueno, tinc una amiga, la seva filla estudia tot el tema de l'aigua i és biòloga investigadora, i comentava que en 50 anys... Segurament la guerra, si hi ha alguna guerra, serà pel tema de l'aigua, sí, que tu deies.
Si ara és pel petroli...
Sí, serà per l'aigua, és que per l'aigua està clar.
Esperem no arribar a aquest nivell.
No, esperem que no, però vull dir que...
No solament la guerra, sinó els temes migratoris. Ja. Tingues en compte que el Sahel, el centre d'Àfrica, vull dir, cada vegada l'extensió de cultivable es va fer més petita. I quan plou, i ja no parlem de Sud-amèrica.
Ja no...
A Sud-amèrica hi havia els segles, o a l'Àsia, vull dir, els monzones, que havien que tal mes plovia tants dies, i sembraven, i collien, i de més. Ara no. Ara, quan plou, vull dir, ho arrasa tot. Vull dir, sí que plou. En una setmana plou tots...
malament.
Sí, però...
Plou malament.
Sí, no,
una setmana... Deia Raimon que en aquest país no sap ploure, i quan plou, plou malament.
Plou malament, pues mai més ben dit, m'entens? Vull dir que és el canvi climàtic és un problema i greu, sobretot en processos migratoris. No se'ls ven aquí, on vivim, sinó els problemes migratoris que això pot crear.
Dic que moltes vegades, Enric, parlem del canvi climàtic com allò que vindrà. Ja hi és.
I vull dir, i estem amb els inicis, sembla ser. Vull dir que això anirà no a millor, sinó a pitjor. Per desgraciadament,
Sí, Ferran, com ho veus tu tot plegat?
Home, malament per lo que... ja venim d'on venim i arribem tard. Tot i que s'hi faci ara moltes coses, però això és irreversible. I per el que dèiem de l'aigua, abans també estava pensant de que compro les ampolles d'aigua, i jo, com estic en una empresa col·laborant de consumidor, i ja veig que a vegades compro mecànicament el mateix, però a vegades, pues, quan arribo a casa i tinc que traslladar això... per les enquestes, ostres, això ja val més car. I el que em crida l'atenció és que l'aigua, el que agafo jo de 6 ampolles de nivell, 2,20, que va pujar ja fa un temps, i no puja, dic, no sé. Aquests recursos de les aigues embotellades, no sé, si de moment sembla que no pateixin. Sembla que hi hagi.
Una cosa són els embassaments, i l'altra... És com dir-t'ho. No les conques dels rius, que tampoc estan molt bé que diguem, però sí els naixements dels rius, els vessants dels rius, quan és a dir, està plovent al nord del país, sí. I plou. Als Pirineus hi plou. El problema és que plou on no ha de ploure. O com no ha de ploure.
Sí, o no es pot malament, aprofitar. Sí. Sí.
Exacte. I tot plegat, ens ho deia una mica l'Enric abans, eh? Tot plegat que va a pitjor, no només perquè no plou, sinó quan plogui, fotre patacs. És aquella pluja que al final no acaba servint de res. Sí, sí. Perquè veiem que cau molt, però...
Sí, no serveix massa, per res i fa mal.
I fa mal.
Sí. I fa mal bé moltes coses.
Per que aquest matí ha plogut a Barcelona, no sé si ho heu vist.
Sí, 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 jo he sortit amb paraigues, que
feu
és bona
fred,
senyal.
Avui a Barcelona?
Sí, 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 eh? De bon matí.
Ja. No em diu l'Enric que no, eh?
No, per
favor. Jo ja estic passant fred aquests dies.
Carai.
Ahir tenia molt de fred. Vaja. Com que hi havia boirina... Ai, amics, és que no us lleveu tant d'hora, potser. Ferran Serra, Enric Miró, Eva Vives, un plaer escoltar-vos, com sempre.
Vinga, veritat, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres que anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem amb més continguts aquí a La Caravana. Fins ara.